El matí de Ràdio Sabadell.
I ara volem anar al teatre, i és que comencen també les nits al vestíbul al Teatre Sant Vicenç, i nosaltres volem desgranar tot el cicle de teatre d'autor amb l'univers de Pedro Ló, avui doncs amb aquesta adaptació lliure amb tres peces teatrals. Presentem els protagonistes d'avui per desgranar aquesta obra teatral. Comencem amb el Manel, el Marcel Castillejos. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, què tal, Raquel?
Molt bé, també ens acompanya en Carles Blanco i en Miquel Ribas, que són dos dels actors de l'espectacle. Bon dia.
Bon dia.
Explica'ns a Marcel, no? Primer, com sorgeix la idea, la proposta d'arrencar doncs aquest cicle.
Doncs és una proposta, de fet és el segon cicle de teatre d'autor, és a dir, és una iniciativa que ja la vam començar l'any passat amb la gent del Teatre Sant Vicenç i la gent de les nits al vestíbul, i la idea bàsicament és agafar la figura d'un autor o d'un dramaturg, sí, i intentar presentar unes propostes de petit format al vestíbul de text, per poder doncs conèixer una mica més aquest univers teatral d'aquest autor dramaturg. I bàsicament és això. L'any passat vam començar amb el cicle d'Eugenio Onesco, que ens va anar molt bé, va ser com una mica de prova pilot a veure com funcionava, perquè també és un espai nou, aquest espai del vestíbul, doncs adaptat per a fer-hi teatre més de petit format, en format de cafè-teatre. Va funcionar molt bé aquestes primeres tres propostes d'Ionesco, i aquest any vam dir, va, doncs canviem de figura, agafem un altre dramaturg, un autor català, en aquest cas, Manuel de Pedrolo, i intentem desgranar i conèixer una mica més com eren aquestes peces teatrals que escrivia, no? A més, és un autor que no l'hem triat així a la babalà, per dir-ho així, sinó que és un autor que interessava recuperar, perquè és un autor que ha estat durant molt de temps, molt oblidat. Quan es va acabar el règim franquista, doncs sí que era un moment, diguéssim, d'alliberament de tot un poble, i per tant es van poder representar una sèrie de peces seves en aquell moment, no? Anys 80, així. I més endavant ja s'ha fos aquest autor, no s'ha representat massa més, potser en algun cas puntual, en algun racó de Catalunya, no? Però no s'ha representat molt més. I ens interessava fer aquesta feina també, doncs, de revalorar Pedro Ló.
De posar en valor, no?, tota aquesta tasca feta, i doncs reivindicar el seu llegat. Abans de desgranar precisament doncs aquest espectacle, que ara feies doncs aquest apunt, no?, que realment el cicle va funcionar la temporada passada, i per això doncs ara continueu amb aquesta nova aposta. No sé si teniu xifres i també quin era doncs el feedback, no?, que us arribava doncs d'aquesta proposta de teatre en aquest tipus de format també diferent.
L'any passat va funcionar molt bé, no només el cicle d'Eugenio Onesco, sinó tota aquesta programació alternativa al vestíbul, perquè sí que és veritat que és molt diferent de la programació de dins, no? A dins tens 240 i pico butaques, has d'omplir una platea molt grossa, has d'oferir alguna cosa que al final tingui llum, color, diversió, i ha de ser una mica per a tots els públics. És a dir, que ja marca molt l'espai on estàs amb el que pots oferir, no? Quan és una platea gran, un escenari gran, allò d'alguna manera ho has de poder omplir, i de vegades ho omples amb els espectacles més comercials, musicals, infantils, familiars, etc. I llavors, quan vols fer alguna altra proposta d'un altre caire, allà costa de que pugui encaixar. I en aquest nou espai, doncs, ha estat guai poder-lo aprofitar, perquè hi podem fer coses que aquí a Sabadell, doncs segurament aquest tipus d'oferta no hi és massa en lloc més. En alguns llocs més sí, molt alternatius, no? Però és guai, com a membres de l'entitat del Teatre Sant Vicenç, doncs també poder-ho fer a casa nostra.
Ara també preguntarem als actors, no?, com viuen i com senten aquesta proximitat amb els espectadors, però primer també volia, Marcel, que ens expliquessis, no?, qui és doncs a tot l'equip de direcció, no?, que hi ha al darrere d'aquesta proposta, i per què heu escollit doncs aquestes tres històries d'aquest autor, no?
Sí, de fet, merci per preguntar-m'ho, perquè cal dir que avui ens hagués agradat que hi hagués hagut representació femenina a l'estudi, que per un tema d'horaris no ha pogut ser, però aquest equip el formem doncs nou intèrprets, en aquest cas, que són, bueno, ara ho explicareu vosaltres, però són jovent que surt d'alguna manera de la formació del taller de teatre, o que són monitors i monitores, o exmonitors i monitores del taller, de la pròpia entitat, i llavors a l'equip de direcció hi tenim també a la Maria del Valle i a l'Albert Mitjans, que a més ells ja havien tingut aquesta experiència prèvia d'haver pogut participar d'un muntatge al vestíbul i, per tant, coneixen bé la dinàmica sí. i són uns supercracks.
Doncs anem a preguntar també al Carles i en Miquel, no? Com rebeu vosaltres aquesta proposta, no? I també suposo que com heu adaptat, no? També doncs, a tot aquest text, als vostres personatges.
Doncs la veritat és que aquesta proposta a mi personalment em va fer moltíssima il·lusió sí. quan el Marcel es va posar en contacte amb nosaltres i també ens va comentar doncs, quin seria l'equip de treball que conformaven la Maria, l'Albert i ell, perquè a més, doncs, clar, l'any passat van proposar aquest cicle de teatre, que és un sí. teatre molt intens, és un teatre de text que poques vegades havíem arribat a fer nosaltres i per tant, doncs, tens molta curiositat per, uh-huh. per veure com esdevindrà això, no?
Per sortir de la zona de confort, no?
Exacte.
També provar coses diferents.
Passar de fer un musical amb sí. un paper supercòmic, haver de fer una obra que potser també és d'un caire còmic, però que has d'estar molt més concentrat, uh-huh. doncs és un canvi bastant significatiu. I doncs jo crec que tenir tres persones que t'ajuden, que t'aconsellen, que estan allà i que t'ensenyen teatre, doncs és algú que té molt valor, almenys per mi. Uh-huh. I doncs el procés d'elecció va ser aquest, el Marcel ens va contactar
sí.
i a partir d'aquí doncs les coses ja van començar a sortir, a l'estiu vam començar a assajar i vam començar a intensificar molt aquest treball fins a arribar a dia d'avui que estem a punt d'estrenar.
Coneixies aquest autor?
Manuel de Pedrolo jo no el coneixia, la veritat, perquè com ha comentat el Marcel, doncs les seves obres es van gairebé extingir i no se'n va tornar a fer, almenys que se'n sapigués de la seva existència. Sí que ens va passar l'última que es va fer a Barcelona sí. per poder tenir alguna referència, però l'havia sentit anomenar de lluny, però no era un dramaturg que jo conegués.
I què és el que més t'ha captivat?
Doncs el que més m'ha captivat i sembla curiós és com la seva foscor, no? La seva forma de transmetre les coses dins d'aquesta foscor que té Manuel de Pedrolo, no? en aquestes tres obres que, uh-huh. que estan totes tancades en una habitació, doncs, en un lloc on no saben què fer, no relacionen a fora amb alguns, estan tancats, no coneixen gaire bé el que passa fora, només el que hi ha aquí dins, i doncs és com aquesta curiositat de com Manuel de Pedrolo ho fa tot tan obscur i tan endins.
Quin és el personatge que interpretes, no?
Jo interpreto un personatge que es diu Claudi, uh-huh. Que és un personatge que està molt, molt absent, diguéssim, de tot el que passa fora de la sala on viu, i és un personatge que no entén gaire les coses, que no agafa gaire els dobles sentits, que és molt centrat, no, només veu una realitat i és la realitat que ell pensa i no vol sortir d'aquest marge, i tot el que s'ha sortit d'aquest marge el posarà nerviós i no el deixarà tirar pel dret.
Anem també doncs, a descobrir l'altre actor, quin personatge interpretes també i com ha estat, no?, portar escena doncs, a aquest actor, a aquest personatge.
Doncs en el meu cas interpreto un personatge que es diu Home, l'home.
L'home.
Que l'home està tancat junt amb la dona en una habitació, també, uh-huh. igual que l'altre personatge, no? És una mica el fil conductor de les, sí. de les tres escenes que presentem. I doncs, aquest home és bastant, sí. diguem-ne, vol quedar bé sempre, no vol quedar malament amb ningú, vol que tot, o sigui, que tot vagi bé, que no hi hagin conflictes, i, per tant, tampoc se la juga massa en certs temes o en certes coses, però sí que li agrada molt rumiar, no? Li agrada molt filosofar, que és, bueno, de fet és el nom que rep l'escena, que és rumiar,
sí.
i li agrada molt filosofar sobre temes existencials, sobre temes filosòfics de la coneixença de les coses, cognitivisme, tot això, i és, bueno, la nostra escena és molt interessant perquè repassa, vam estar un dia mirant-ho, i repassava el pensament filosòfic de diversos autors de la filosofia occidental. Vull dir que és molt interessant perquè pots veure una mica uh-huh. a la pràctica, no?, tots aquests pensaments i pots arribar a entendre'ls.
Aquí cal dir que, pobres, perquè
clar,
costa molt...
Quin exercici, no?
Costa molt, a més, saber explicar, ara sí. els estava escoltant, explicar com són els seus personatges o qui són, perquè els arguments ja són tan complexes que com expliques què ets i què passa, no? Realment, vull dir... no dona massa claredat, no, Manuel de Pedrolo, en aquest sentit. Són obres molt etèries, no?
Però que parlen, no?, de la llibertat, també, no?, de l'opressió, de la nostra societat, no? Quins són els temes, no?, que creus que faran reflexionar també els espectadors?
A veure, sobretot el tema, diguéssim, central en Pedrolo, en totes les seves obres teatrals, aquest de l'anhel de llibertat, o de la recerca de llibertat, i com hi ha un grup de persones, no?, ciutadans, ciutadanes, que són peons que d'alguna manera estan sotmesos a un poder i seran d'alliberar. Això seria com el tema transversal que ho travessa tot. I després hi ha altres, penso, subtemes que també són molt interessants, com el tema de la pròpia coneixença, no?, de la pròpia existència, de la comunicació amb un altre, de si ens coneixem realment o no. No sé, fins i tot de vegades també incorporen algunes de les seves obres temes de feminisme, que imagina't, per l'època doncs no, ni se'n parlava, no? No sé, tot de temes també, tot de subtemes també molt, molt interessants. Però costa d'explicar. Nosaltres, quan començàvem a assajar, quan començàvem aquest procés, dèiem, ostres, i ara com els tres directors pensàvem, i ara com els expliquem de què va, no? I en realitat nosaltres el que hem fet és una interpretació d'aquest text. Algú altre l'hagués escenificat d'una altra manera, no? Vull dir que...
Clar, és difícil doncs posar-hi paraules. Jo crec que tothom ha de fer doncs aquest suport costat i anar doncs a les nits al vestíbul, però jo crec, perquè anaves parlant, ja el Miquel també anava doncs a sentir, no?, moltes d'aquestes coses. No sé si a partir d'aquest treball, d'aquests personatges, també doncs ara teniu més coneixença, no?, de vosaltres mateixos. Us ha fet reflexionar, buscar, pensar?
Bueno, realment, quan et poses a treballar l'escena, és impossible no pensar-hi. És impossible no reflexionar també sobre el que està dient el personatge, perquè, o sigui, sí que són coses molt etèries, no?, coses que no, que així de, al principi no entens, que dius, què està dient, no?, un monòleg molt llarg que dius que
al principi et queda lluny, ara, no?, i després et va interpel·lant,
sí,
no?
Però a poc a poc el vas interpretant, a poc que el vas entenent, doncs cada cop hi penses més i vas arribant a reflexionar d'unes certes coses que així de normal doncs no reflexionaries, però comences a reflexionar sobre aquestes coses, que també crec que és interessant, i comences a entendre una mica tot el pensament del personatge o el per què ho diu, tot això també.
I suposo que també no s'ha representat al seu teatre per això, perquè sempre ha estat,
per la complexitat,
ha estat titllat,
no?,
de complex, de superenigmàtic, supercríptic i tal, i va per aquí.
Carles, en aquest sentit, suposo que també demostra que davant d'una situació, no?, cadascú pot reaccionar d'una manera diferent, no?, que aquí també doncs deixarà constància de l'actitud que hem de prendre, no?, davant de la vida o de determinats reptes, no?
Totalment, i com que cada personatge també intenta buscar com el seu lloc dins d'aquella habitació, dins d'aquella societat, dins d'aquella llibertat que vol aconseguir, doncs és completament això, no? El fet de que cada personatge respon d'una manera determinada, com ho fa, amb quin context ho fa, i són moltes coses que s'ajunten, i doncs això és el que fa que construeixi doncs aquesta obra tan distòpica, que d'aquí suposo que ve el títol, també ho vam parlar amb el Marcel molt al principi.
Sí, li volia preguntar també per el títol.
Sí, sí.
Bueno, el títol és perquè nosaltres, i ja els hi vam dir a l'equip d'actors i actrius també, és perquè ens imaginàvem aquestes tres microhistòries com tres episodis de Black Mirror o una cosa així, Una mica, entre futurista i surrealista i, no? Que no té lloc i no té temps, no? Que no saps ben bé on se situen aquestes històries, perquè en realitat el que és important és el que s'està dient o el tema que s'està tractant.
Tot passa, no?, heu dit, en un espai tancat. Com ens hem d'imaginar també doncs l'escenografia, no? I suposo que també s'ha de tenir molt en compte l'espai, no?, del vestíbul, per doncs després doncs a explicar aquesta història.
Aquí ens hem arriscat una mica i hem fet una posada en escena una mica diferent del que és habitual, i que ja s'havia provat una mica similar amb aquesta última producció que es va fer al vestíbul del Crèdit, que és intentar que la disposició del públic sigui gairebé 360 graus, és a dir, al voltant, és a dir, que aquesta cambra on passen totes aquestes tres escenes, doncs al voltant hi tinguem públic, per tant el públic rodeja d'alguna manera la situació, no? I sí que hi ha algun element doncs que hem pogut afegir, com per exemple doncs hi haurà una porta per on hi ha les entrades i sortides dels personatges, per tant, de fet és molt important això, els elements.
Sí?
Nosaltres aquí ho hem pogut fer poc, perquè el vestíbul és un espai molt petit i limitat en aquest sentit, escenogràficament, però és molt important els elements aquests arquitectònics en Pedrolo, les portes, les finestres, els forats, no? Per on que poden ser vies d'escapatòria o sí. Si estan tancades, no, al contrari, són llocs que, o són elements que t'empresonen encara més.
La contenció.
No? Vull dir que, sí, sí, és enigmàtic això també.
I hi ha alguna petita escletxa a l'optimisme o no?
En una de les escenes sí, no? És que clar, aquí hem de recordar que aquí les espectadores sí. Que vinguin a veure l'espectacle veuran tres escenes... tres peces de Manuel de Pedrolo que sí. Les hem reduït una mica, perquè si no l'obra duraria 4 hores i tampoc pot ser. Uh-huh. I en veuran una primera doncs molt, molt fosca, molt tètrica, molt...
Que es titula Triar
uh-huh. I que és ben bé, nosaltres ens recorda, sempre ho diem, a la pel·lícula de l'Hoyo, una cosa molt fosca, uns personatges que han de conviure allà dintre i que estan, sí. Els hi van caient deixalles i les han de remenar, una cosa molt tètrica. Uh-huh. En tenim una segona, que hi ha un canvi de to, que és Amidar,
sí.
I que també tenim a dos personatges que veuen les coses de manera diferent, i que s'hauran d'entendre. Aquesta li han volgut donar un toc futurista, que això també és una invenció nostra. I aquesta darrera, la tercera peça que fem, que és Rumiar, és l'única que pensem que pot tenir l'escletxa optimista. N'hi ha poques d'obres de Pedrolo que tinguin l'escletxa optimista, perquè és això que deia el Carles, no? És aquesta obscuritat permanent, no? Però sí que de vegades l'autor indica, no? Diu que d'alguna manera aquests peons atrapats, aquests peons enclaustrats, sí? Si... ells mateixos i les futures generacions que vindran van lluitant i es van esforçant per vèncer aquesta repressió, algun dia, no? És a dir, aquest punt d'esperança, se n'acabaran en sortir, no? Que si no se n'acaben en sortint és igual, el que té valor és la lluita aquesta per poder-se alliberar, tenir-lo sempre a dintre, no? Aquesta fe.
Clar.
I no perdre-la, perquè l'altra opció que queda és com rendir-se completament, tirar la tovallola i quedar-se empresonat per sempre, per tant. Sí que hi ha aquesta escletxa, però no, semi-optimista, no?
Sí, però almenys doncs, aquesta lluita, no? També doncs, per intentar doncs, això, aconseguir-ho, si més no. També us volia preguntar a vosaltres dos, a Carles i Miquel, per al tema de la proximitat, no?, amb els espectadors.
Bé, això de moment ens hi hem trobat poc, perquè sí. De moment estem, és a dir, avui fem l'assaig general... Vull dir que no ens hem trobat encara amb el públic tan
a
prop.
Demà serà, bueno, avui i demà la prova de foc.
Avui l'assaig general i demà estrenem.
Sí.
Però sí que és veritat que a mi aquest format m'encuriosix bastant. Vull dir, és un format que crec que és molt interessant perquè no només és una experiència immersiva per tu, sinó també pel públic, que moltes vegades, no, si ho fas totalment frontal, sí. Doncs no hi ha aquesta experiència immersiva de veure-ho des de diferents punts de vista, i que crec que també és molt interessant... com a metàfora també, i aprofitant totes les metàfores de Pedrolo, que el públic realment cadascú ho vegi des d'una perspectiva diferent. Vull dir que també les escenes...
Això també és veritat,
també són una mica... No? També són això, no? Que cadascú parla el seu llenguatge, cadascú veu les coses de la seva manera, doncs també és interessant poder-ho presentar en aquest format perquè així cadascú ho veu d'una manera diferent.
Totalment, i suposo que gairebé cada representació serà única, no? Per precisament tot això,
no? Això segur.
Sí, sí, moltes vegades ho parlàvem amb el Marcel, sí. Bueno, almenys en el meu assaig, amb el meu company l'Arnau, com jo ho parlàvem, de dir, ostres, això s'entendrà, això no s'entendrà, però realment acabàvem arribant a la conclusió de que potser sí que s'entenia, però una persona ho entenia d'una manera que era totalment lícita i l'altra persona ho entenia d'una altra manera totalment diferent, però que també era lícita per aquesta part. Llavors, és doncs confrontar aquestes idees i veure que realment hi tenen cabuda dins d'aquest món de Pedrolo, que, tornem a dir, però és obscur i
però ple de matisos i de riquesa,
correcte.
No?, per aquesta diversitat que explicaves. Teniu xifres de com va anar l'any passat, la temporada passada, el cicle? Perquè, clar, no sé quin és l'aforament, quant de públic
clar,
pot assistir-hi.
En aquesta funció tindrem 40 persones d'aforament, que no són gaires. Però l'any passat va anar molt bé i aquest any ja podem dir que les funcions que teníem programades fins ara s'han exhaurit completament.
Molt bé, no?
Els
sí,
quatre
sí,
dies que
contents.
Teníem programats. I a més hi ha molta altra oferta a Sabadell, és a dir que per nosaltres és un orgull, no?, que s'hagi pogut exhaurir. I ja podem deixar anar també l'exclusiva de que el mes de novembre podrem obrir 2 dies nous de pròrroga. Per tant, la gent que encara no hagi pogut aconseguir entrada i que vulgui venir a veure l'espectacle, Abans d'acabar aquesta setmana, a Fila 12, que és el portal de venda d'entrades, veurà que hem obert aquests dies nous de representació i podrà comprar-ne.
Doncs tindreu aquesta oportunitat, a partir de novembre, d'aconseguir l'entrada, perquè ara tot just, doncs, avui fan l'assaig general, demà estrenen, i doncs amb entrades exaurides, això és un èxit,
Sí.
Malgrat el que dèiem, de, doncs, que és un text, no?, complicat, complex, no?, que potser, doncs, no és tan accessible, no?, per la majoria del públic, però demostra que teniu ja, doncs, fidels espectadors, no?
Sí, intentarem. El dia 29, per exemple, tenim programat un col·loqui teatral. Per tant, ens interessa també molt que la gent surti reflexionant, no? I que surti, doncs, això, plantejant-se tots aquests dubtes, com ha interpretat cadascuna de les peces, no?, quin sentit li ha trobat. I per això, doncs, vindrà en Lluís Saus i comentarem amb el públic una mica com ha vist la funció.
Això és molt interessant, no?, i cada vegada es fan més propostes com aquestes, de tenir, doncs, aquest feedback amb el públic. Què en penseu?
Jo crec que en aquesta obra és molt important, perquè és això que dèiem, no? Pedrolo està ple de detalls, ple de coses que potser si veus per primer cop l'obra no te'n dones compte. Vull dir, de fet, nosaltres igual, assajaves el primer cop l'escena, no te'n donaves compte, però a mesura que ho vas fent, vas trobant sentit, no?, i vas trobant connexions de totes aquestes coses i tots aquests petits detalls, i sobretot també referències entre escenes, vull dir, coses que es repeteixen a les tres escenes, amb patrons que es repeteixen, que són semblants, coses que no te n'adones si ho veus per un primer cop, i que és molt interessant que algú que ja ho hagi treballat a fons...
Sí, quan vas gratant, no?, que quan et vas adonant de la profunditat.
Clar, que
no?
vas pensant i dius, ah, clar, és veritat, ai, clar, això també pensava. I
vas lligant caps.
Clar, vas lligant caps i al final t'acaba sortint tota una xarxa lligada de coses que no t'hauries esperat al principi.
Hi ha moltes connexions amb molts autors de l'època, també. És a dir, no només interobres, diguéssim, seves, sinó també amb molts autors europeus del moment, doncs, d'això que es van classificar com a teatre de l'absurd, que si el Samuel Beckett, que si el, no sé, el Jean-Paul Sartre, que també era filòsof, o sigui, hi ha molts personatges aquests de l'època, no?, del segle XX, que ell era un gran lector, també, a part de dramaturg, era moltes altres coses, no?, fins i tot era detectiu privat, aquest senyor, va fer de tot, el Manuel de Pedrolo.
Boníssim.
I, per tant... era un gran lector també de tot el que es feia en aquell moment, i llavors jo crec que, ostres, va ser un personatge molt interessant perquè es va empapar de tot això, de tota aquesta producció literària que es feia en aquell moment a la resta del món, i ho va portar a Catalunya en un moment en què s'havien de revifar la llengua i la literatura catalanes. O sigui, que és el nostre autor, no sé si dir de teatre de l'absurd, jo crec que no seria correcte, però sí que és el nostre autor català post-règim, no, diguéssim, de l'existencialisme i del nihilisme i de tots aquests corrents que hi havia per Europa.
Doncs ja ho sabeu, teniu l'oportunitat de veure aquest elenc de joves que han sortit del Teatre Sant Vicenç amb aquesta oportunitat única, doncs, per veure aquestes tres peces existencialistes d'aquest autor català, que segur que no us deixa indiferents. Moltíssimes gràcies, Marcel, Carles i també Miquel, per acostar-nos a aquest univers, a aquesta proposta, i llarga vida també a les nits al vestíbul.
Gràcies.
A tu.
Moltíssimes gràcies. Thank you.